Ràdio Nacional de Catalunya.
Ens acompanya Teresa Cabré, presidenta del comitè organitzador d'aquest primer congrés de neurologia. La veritat és que és el primer congrés, amb això ja està tot dit. És curiós que vostès hagin decidit fer un congrés i que, pel que sembla, s'hi ha apuntat molta gent representant, per dir-ho així, molts idiomes, no?
Realment estem absolutament desbordats. És el primer congrés que treballarà sobre la neurologia en les llengües romàniques. És a dir, totes les llengües de base llatina.
Bé, de paraules noves n'hi ha hagut tota la vida, no? Com és que han decidit fer el congrés?
Bé, és que hàgim fet un congrés no és perquè hi donem més importància ara a les paraules noves, sinó perquè fa 20 anys que estem treballant amb aquest tema i estem treballant tant des del punt de vista acadèmic com des del punt de vista lexicogràfic. Per tant, ja era hora que comencéssim a donar a conèixer els resultats de tot aquest nostre treball acumulat.
M'ha fet molta gràcia això de l'Observatori, no? L'Observatori, m'imagino que és un grup de lingüistes que llegeix els diaris o escolta la ràdio i diu: aquí hi ha una paraula, com aquella que hem sentit abans, no? Reivindicada pel personatge de Maragall del Polònia, Maragallada. Què en fan amb això?
Nosaltres observem. És a dir, ara estan molt de moda els observatoris, però quan nosaltres vam començar fa 20 anys, d'observatoris n'hi havia pocs. Nosaltres vam agafar la idea dels francesos, que tenien observatoris del francès contemporani, i aleshores nosaltres el que fem és recollir, simplement recollir. Abans ho fèiem de manera manual, molt més casolana, ara ho fem de manera molt més automàtica, amb programes d'ordinador, etc. I us observem, us observem a vosaltres, els periodistes, quan parleu per la ràdio, o els periodistes quan escriuen en els mitjans i utilitzen paraules que de vegades de manera conscient, però altres vegades de manera inconscient, utilitzeu perquè les necessiteu per expressar-vos o per cridar l'atenció o pel que sigui.
I aleshores què en feu amb això?
Nosaltres el que hem fet és posar una base de dades i passar els llistats dels neologismes més freqüents i comptar, a més, com van repetint-se any rere any, a fi que les empreses editorials de diccionaris o l'Institut d'Estudis Catalans o la Real Acadèmia Espanyola actualitzi els seus diccionaris.
Qui s'inventa els neologismes?
Els neologismes se'ls inventen normalment els parlants. Aviam, en països en què hi ha plans de normalització i organismes que s'encarreguen de la vigilància lingüística, també se n'inventen les institucions. Però bàsicament els que nosaltres recollim són els que surten espontàniament en el discurs periodístic, bàsicament.
I de què depèn que triomfin, més o menys?
Depèn de la gràcia que tenen, depèn de la necessitat que hi ha de denominar una cosa nova, depèn del poder de difusió de la persona que l'ha llançat i del ressò que se'n fan els companys o col·legues del personatge en qüestió.
Me'n posaries algun exemple?
De neologisme que hagi triomfat. Doncs, per exemple, punching. Fer punching actualment és una expressió col·loquial, però que ha fet fortuna entre la joventut. I, en canvi, és un neologisme. Primer, que és un neologisme una mica estrany, perquè ha agafat l'ing de l'anglès, que està molt de moda. Fixem-nos en el sistema de les bicicletes a Barcelona, que és el bicing o el bicing, depèn de com en vulguem dir. Per tant, l'ing representa que és un prefix jove, de l'argot juvenil, i amb el panxa content, per tant, fer punching.
Més?
Mira, el Mario Serra l'altre dia deia com era possible que Xiruca hagi entrat en el diccionari, no hi hagi entrat Xirucaire i tampoc no hi hagi entrat Conveià.
Resposta?
No se sap per què. Suposo que Conveià era excessivament col·loquial, venia d'una cançó. Actualment ja han passat, els conveiars ja han passat de moda, per tant ja no es necessita i ha resultat efímera. I el Xirucaire jo crec que desapareixerà dintre de poc. Però d'altres que han fet fortuna, Colabró, per exemple, tothom diu colabró, no colabrot, sinó que diuen colabró, el botellón, el bloc, perquè hi ha molts anglicismes que entren per la via de les tecnologies.
Quan algú parla malament i diu coses com aquesta, per exemple...
Vamos a ver, nosotros somos cuatro personas, esto lo estás haciendo a propósitamente.
No quiero ni comer.
Es que me he hinchado de fresa, chocolate...
Ah, que te han puesto ya un piquen labi, ¿no?
Un piquen labi...
Quan algú diu a propositamente, o algú en comptes de piscolabis diu piquis labis, això es pot començar a considerar un neologisme o no?
Des del punt de vista de l'observació, ho és, perquè no és en els diccionaris, i per tant nosaltres el que fem és detectar que això s'ha dit. El que passa que són d'aquests neologismes tan efímers que realment no passen a la història.
A no ser que, justament perquè són molt extravagants, funcionin. Recordo en castellà aquella model que va dir que estava cansada d'estar cada dia en el candelabro. Ella volia dir en el candelero.
Sí.
Però després tothom ha repetit allò de estàs en el candelabro.
Però ho ha repetit com un nyap.
Sí.
No ho ha repetit com una paraula amb la qual jugar en el discurs, sinó simplement per recordar aquella anècdota.
I, per tant, això finalment...
Passa completament.
No acabarà triomfant. Què penseu que trobareu en aquest congrés? O sigui, quina conclusió podeu acabar adoptant?
Aviam, la nostra intenció és doble. És, d'una banda, és cridar l'atenció que la neologia, és a dir, l'estudi de les novetats que apareixen en les llengües, és un tema interessant també pels acadèmics. Però, d'altra banda, fer veure que també és un tema interessant per com a necessitat social. Les llengües sobreviuen si creen. Les llengües, només les llengües mortes no renoven el seu vocabulari. Per tant, les llengües han d'estar en una permanent evolució. I la neologia és un d'aquests indicis, una d'aquestes pistes, que et mostra quin és el grau de vitalitat que tenen els parlants d'una llengua i, per tant, la llengua en qüestió.
Doncs va, parlem de nosaltres. Quina vitalitat té el català, en aquest sentit?
El català és una llengua creativa. És a dir, en principi, se'n troben molts de neologismes a la premsa. El que sí que podem dir és que en aquest moment el percentatge de creació en català a partir dels propis recursos és superior al que és el Manlleu. Això sempre
no t'entenc, perdona.
Sí, el Manlleu d'altres llengües, és a dir, sempre es diu que les llengües estan absolutament anglicitzades, no? I efectivament, en les llengües, i sobretot en els camps de la ciència i la tècnica, apareixen moltíssims neologismes. En els camps allò de la innovació social també apareixen molts anglicismes. Però les dades de l'Observatori mostren que el recurs a prefixar i a sufixar noves paraules a partir de paraules existents és més productiu que no pas el recurs al manlleu d'altres llengües.
I això el català ho fa?
El català ho
fa. Per exemple?
Doncs, per exemple, en català tu et trobes Aerolínia i Mediàtic i Blaugrana, que sembla que no sigui un neologisme, però els diccionaris encara no l'han recollit, i ecosocialista, etc, etc, que són paraules formades a partir dels propis recursos del català. Alerta, de totes maneres.
Sí.
Jo t'estic parlant d'aquest grau de vitalitat dels recursos propis en el català escrit, perquè si passem al català oral és tota una altra història.
Què li passa al català oral?
Al català oral, els neologismes més freqüents, any rere any, sempre són els mateixos i són castellanismes. No anglicismes, sinó castellanismes. El bueno, el tio, l'algo, l'inclús, el després, lo millor, el quasi... són a l'ordre del dia i, a més, repeteixen un any rere l'altre.
Això ho considereu un neologisme i no un barbarisme?
Aviam, és que neologisme i barbarisme són dues categories que no es contraposen.
Ja.
És a dir, neologisme vol dir si simplement no és en els diccionaris, per tant, ho considerem com una novetat. La qual cosa no vol dir, perquè no és en els diccionaris, des d'aquest punt de vista lexicogràfic, la qual cosa no vol dir que sigui un barbarisme. Aquest és un altre tema.
Fes-me una pèrdu o baixo a comprar el paqui.
Sí.
Això us ha sortit?
Sí, no. Vaja, jo no ho tinc recollit, però hauria de mirar-me els llistats, eh? Hauria de mirar-me els llistats.
Una pèrdua, si ho catalanitzem. De fet, molta gent diu una perdi.
Sí.
Per una perdida.
Sí, eh? Sí.
O baixo a comprar el paqui.
Però, en canvi, ens han sortit unes coses molt curioses a la bústia escolar.
La professora Cabré ve aquí un munt de
fulls. Sí, preparadíssima.
Preparadíssimes. Cosa escolar, què és?
La bústia escolar. És a dir, a part de l'observatori, que observem els mitjans de comunicació orals i escrits, el que fem també és estar en contacte amb les escoles i els nens proposen noves paraules. O es recullen noves paraules, o la mestra recull les paraules que els propis nens han pronunciat a l'escola i ens les envien. I des d'aquest punt de vista, aviam si ho trobo per aquí, perquè en algun lloc ho haig de tenir, sí. Aquí, per exemple, ens trobem com casos com, en castellà, el boludo, el botellón, el colgui, el compri, el gilipichi, el jopé, etc, que són els neologismes que són a l'ordre del dia. Observa que en aquest cas parla en castellà, però en el cas del català, la xupa, la xurrada, el ser un pringat, el supiguai, qüestions d'aquest tipus que són molt espontànies per part dels nens.
Hem aconseguit que ens complin alguna paraula o ens hem aturat en el temps del plegar i enxegar? A què hora plegues i enxega la moto?
En el cas del castellà?
Sí.
O en el cas del castellà actualment...
Del català al castellà.
Exactament, com que Catalunya, per bé o per mal, està de moda moltes vegades, a la premsa, a la premsa en castellà, doncs aleshores el president i el mosso d'esquadra i els calçots i les calçotades... i els xaves i el merder, escrit com merder, acabat amb B accentuada, apareixen molt...
Aquests els hem transferit, sí.
Sí.
Què et sembla? És una quantitat considerable o...
No, que va, és petitíssima. És molt petita.
Suposo que en sentit invers,
deu ser, és molt més gran,
no?
Molt més important, molt
per exemple?
Més important. Doncs el botellón, a la tope, el vale, el bolo, el passe, etc.
Sí. I en general l'Europa... cap a on van els neologismes? L'Europa romànica,
diguéssim. Sí, sí, sí. Les anàlisis que hem fet mostren que, efectivament, totes les llengües anteposen el recurs als seus a formar paraules a partir de les paraules que ja tenen i posant-los regles, aplicant-los regles de la llengua, més que no pas el recurs al manlleu.
Sí?
Sí.
O sigui que en això nosaltres hauríem de...
No, nosaltres estem una mica a la mateixa ona. El que sí que és veritat, per exemple, és que els gallecs tenen molt menys anglicismes que nosaltres, des del punt de vista escrit, molt menys. I en canvi...
Els italians en tenen molts, no?
Els italians en tenen molts, moltíssims. Molts, moltíssims.
I els francesos potser més dels que voldrien, no?
Tampoc no tants des del punt de vista de la premsa escrita. Els francesos tenen un procediment que nosaltres no fem servir, que és el recurs a truncar les paraules. És a dir, el velo, sampa, demo, manif, etc, etc, que nosaltres no ho fem servir d'una forma espontània.
Acabem. Avui hi ha un article de Magicamps que planteja el problema, diu, hem consolidat el prefix ciber per parlar de les coses que passen a la informàtica o en el món de la informàtica, diu, però amb els mòbils no tenim encara un prefix. Diu, el dia que hi hagi sèries, que en comptes de ser sèries per la televisió, siguin per telèfon mòbil, com en direm? Perquè diu, en direm mòbil episodi, episodi mòbil, episodi per mòbil, resulta que hem descobert que ja hi ha una paraula que corre, no?, sobre
sí,
això.
Sí, que és mòbil...
Movisodi. Movisodi.
Movisodi o movisodi, això et depèn, perquè si diem movisodi, perdrem la relació amb el mòbil, perquè al ser una paraula plana, mòbil, és a dir, el parlant el que intenta quan fa una nova paraula, és no desfigurar-la fins al punt que no es reconegui. A poc es pot anar desfigurant, però inicialment necessitem que hi hagi aquesta relació amb la realitat. Mira, fa un parell de setmanes, a la revista Time Out, el Màrius Serra s'inventava paraules que les va llançar distribuïdes per tota la revista i jugava precisament amb això, la hiperteca en lloc de la hipoteca, per parlar d'aquestes hipoteques que realment ens desborden.
Ah, sí, en efecte, parlava de la magdolescència, per exemple.
Magdolescència.
És que en Màrius Serra amb això té la mà trencada.
Té la mà trencada perquè es va inventar ell els verbívors.
Per exemple, o l'Enigmàrius.
L'Enigmàrius, efectivament. L'Enigmàrius,
no? Teresa Cabré, moltes gràcies. Estarem pendents dels resultats d'aquest primer congrés de... Hauríem de dir primer congrés internacional, no?, de neologia.
Sí, és que sí, sí.
En podríem dir així. Per empalmar una cosa amb l'altra, ara farem la tertúlia esportiva. Hi ha un... No sé si és ben bé un neologisme, però té molta gràcia. Demà passat el Barça jugarà al camp del Madrid. No sé si aquestes coses t'interessen molt o poc, però com que el Madrid va guanyar la Lliga i hi ha una norma no escrita, que és que els jugadors de l'equip rival en el següent partit, en el campió, encara que no hagi acabat el campionat, però matemàticament ja ho és, es posen un cantó i l'altre i li fan un passadís. Sí. Això en català no planteja més problemes. En castellà tampoc, perquè d'això no hauríem de dir hacer el pasillo.
Sí.
Però pel que sigui, algú diu hacer el paseillo, com si fossin els toreros. Però no, no és un paseillo, és un pasillo.
Això se'n diu etimologia popular. Sempre tenim necessitat de fonamentar les coses.
Moltes gràcies, Teresa Cabré, bon dia.